Obrim l'informe econòmic del professor Josep Anguera. Professor, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel. Què tal?
Una inflació que està pels núvols, eh? Ha tocat el 10%. Déu-n'hi-do, això no ho veiem des de mitjans dels anys 80. Què es recorda, professor, d'aquell moment, d'aquell 1985, quan es va arribar pràcticament aquest 10%?
Sí, sí, ho recordo perquè ja havia nascut.
Bueno, ja evidentment.
Ah, sí?
Ai, quina gràcia, de què rieu?
No, home, ja era nascut i crescudet, jo diria, professor.
Sí, sí, ja havia tirat atxures, ja. Bé, doncs sí que me'n recordo, però, esclar, portem una sèrie d'anys que, noi, entre unes coses i les altres, la inflació havia desaparegut dels noticiaris i dels articles de recerca científica, perquè doncs havia estat molt controlada. Clar, va ajudar molt, en el sentit de la paraula, la crisi financera de Lehman Brothers, que allà el 2008 el que va fer és una frenada brutal de l'economia, i esclar, doncs no només no van créixer els preus, sinó que en alguns anys, alguns mesos, van disminuir, allò que se'n deia el decreixement. Sí. Però fins ara, doncs, inclús, bueno, doncs, els que governen la Unió Europea, i sobretot la zona euro, doncs estan força satisfets, perquè el Banc Central Europeu, precisament, no, com els altres bancs centrals d'Anglaterra, del Japó, de la Reserva Federal, doncs una de les seves missions principals, i a vegades l'única, era de que no es disparés la inflació. Amb això els alemanys hi tenen molta mania, amb raó, perquè el que els va passar l'any 30 els va ser molt, molt gran, no?, la hiperinflació aquella, no? Doncs bé, aquí doncs això, estaven tan tranquils, inclús la recomanació que fa la Comissió i el Banc Central Europeu és que la inflació no és problema sempre i quan no passi el 2%. I com deies tu, Joel, doncs bé, aquest mes de març s'ha batut un rècord, perquè per dos dècimes no hem arribat al 10%, 9,8. Clar, i què té que veure el 9,8 amb el 10? Doncs mira, és una mica simbòlic, perquè és clar, ja vol dir dos dígits en el percentatge d'inflació, i això doncs feia moltíssims anys, pràcticament doncs gairebé 40, que no passava. I clar, s'han començat a disparar doncs les alarmes, i no és només una qüestió de l'economia espanyola i catalana, sinó a tota Europa està passant. Vull dir, fixa't que són països, molts del centre d'Europa, amb una tradició de poc creixement dels preus, de poca inflació, no? O sigui que quan arriben al 3% ja es disparen totes les alarmes. Doncs bé, la mitjana de la Unió Europea està en el 7,5, i em sembla que els Països Baixos estan per sobre l'11 aquest mes de març, i aquests són d'aquells que ho vigilen molt també, no? Estan al costat d'Alemanya i tenen l'economia molt compartida. Doncs així estem. Aquí potser algunes particularitats del cas de l'Institut Nacional d'Estadística espanyol, doncs és de que, per exemple, una de les que més ha pujat, doncs com tots sabem personalment i dolorosament, que és l'electricitat, doncs en molts països de la Unió Europea es tenen en compte tant els preus actuals com els preus dels contractes a llarg termini, I aquí no, aquí només es tenen en compte a la cistella de la compra, per entendre'ns, per calcular a l'índex de preus del consum, el famós IPC, doncs només els preus de cada dia i de cada setmana. I és clar, aquests preus són molt més variables que no els de llarg termini. I aleshores, doncs ara, aquestes últimes setmanes han estat creixent moltíssim, el qual és possible que d'aquí unes altres setmanes doncs disminueixin una mica, no? I llavors, aquest és un de les coses, un dels temes que ha fet potser sobrevalorar el creixement dels preus. I també hi ha una altra cosa, que és que durant el mes de març vam tenir dues, tres setmanes d'aturades en el transport, si us en recordeu, les vagues, no?, que primer doncs la gran patronal de la vaga, doncs després d'unes converses i unes negociacions amb el govern espanyol, doncs va decretar que tornaven a treballar, i després els autònoms, que eren bastant nombrosos, no? Sobretot aquests de que se'n diu l'última milla, petits transportistes, però que són els que acaben portant les coses a prop del consumidor, doncs aquests van trigar una mica més. I això també va fer doncs, pujar més els preus. Llavors doncs, estem en una situació que, per exemple, hi ha una qüestió, el dels carburants, si recordareu la setmana passada, doncs va haver-hi aquella subvenció, que encara evidentment existeix, dels 20 cèntims en les benzineres, que el primer dia van haver-hi tot de cues, no?, i de problemes informàtics. Clar, això hi ha alguns experts que diuen que d'alguna manera doncs està bé perquè facilita la vida de la gent, però que des del punt de vista de l'economia de mercat emmascara la pujada real dels costos, no? I bé, doncs a tots ens hem beneficiat quan hem anat a buscar benzina a la benzinera, però des del punt de vista de l'economia és una mena d'engany, perquè realment els costos hi són. I llavors tota aquesta qüestió de tots els diners públics que es posen aquí incrementen el dèficit i el deute públic.
No? Escolti, professor, una pregunta que en aquest moment segurament molts oients s'estan fent. Ara estem assistint a un increment desmesurat dels preus, però aquests preus baixaran o han vingut per quedar-se? És a dir, amb l'excusa de que la situació està com està, ens hem d'anar acostumant a tenir aquests preus tan elevats? Vol dir, per tant, que baixaran molt poc si és que aconsegueixen baixar? I això, per tant, obliga a que ens haguem de començar a preparar i, evidentment, estrènyer-nos encara més el cinturó?
Jo crec que baixaran una mica, per lo que he sentit amb els companys i la gent que hi entén, no? Però no, segurament no tornem a preus, a increments tan baixos com els que hem tingut en l'última dècada. I això, respecte a això d'estrènyer el cinturó, doncs segurament perquè un altre tema que són els tipus d'interès, o sigui, el cost del diner, el cost dels préstecs, per comprar-se un vehicle o per comprar-se una casa, doncs fins ara, doncs, encara que ens semblin que són uns interessos alts, en comparació en altres èpoques són interessos baixos, no? I la base està en que els bancs centrals doncs han mantingut uns tipus d'interès pràcticament inexistents, del 0% o del 0,25%. Però ja, ho havíem comentat altres vegades, la Reserva Federal dels Estats Units ja ha començat a pujar i ha anunciat altres pujades, i el Banc Central Europeu, que fa temps que va dir que no patíssim, que l'any 2022 no els augmentaria, ara ja s'està dient que segurament a partir del setembre començaran a pujar, i durant un any i mig igual hi ha 5 o 6 pujades petites però incessants, graduals, del tipus d'interès. Què vol dir això respecte a les persones de peu com tots nosaltres? Doncs que si hi ha algú que vol, té interès, doncs, o té previst comprar-se una casa o un pis o un local comercial, i que ho pensa fer a través d'un préstec, amb garantia hipotecària, com solen ser aquests préstecs, doncs jo d'ells m'afanyaria, perquè segurament en els pròxims mesos veurem com comencen allò del TAE i del TIN, que són aquestes cicles tan estranyes, no? Doncs que comencen a pujar. O sigui, en definitiva, que una part de les conseqüències de la inflació és de que el preu del diner, els crèdits, s'encariran. Mm-hmm. S'encariran perquè haurem de pagar més més interessos pels mateixos diners. O sigui, la cosa, doncs, està així. O sigui, que aquells que tinguin, repeteixo, una previsió de comprar-se alguna cosa, algun actiu, a través d'un préstec hipotecari, doncs jo d'ells m'afanyaria.
Mm-hmm. Clar, això arriba en un moment en el que sortíem, sortíem, ho poso entre cometes, perquè evidentment el Covid no ha desaparegut, però de les restriccions i de totes les conseqüències de la pandèmia, no, i es parlava d'un creixement. Aleshores, de cop topa aquest creixement amb la inflació. Entenc que aquí, no sé, és a dir, un... afecta l'altre, no? En certa manera. Josep, no sé, ara, mira, per exemple, l'altre dia parlàvem amb una gent que tenen un bar, no?, i comentaven, home, notem doncs que entre setmana la gent ve menys. Ara, al cap de setmana, la gent sí que ve, no? És a dir, una mica compensava una cosa a l'altra. Però, clar, són dues coses que conviuen.
Sí, sí, totalment. I és més, hi ha un altre tema com és el turisme, que per l'any 2022 tots els països receptors de turisme, entre ells Espanya, que és un dels principals, doncs es fregaven força les mans. Què passa amb la inflació? Doncs que, esclar, que si tu tenies un pressupost per anar, no sé, eres belga o eres un britànic i volies venir cap a Catalunya o cap al conjunt de l'estat espanyol, això resta despesa, perquè si els preus d'Espanya pugen més que en els seus països i pugen més que els seus ingressos, doncs això vol dir que tindran menys diners en euros aquí al nostre país per gastar. Mm-hmm. Llavors això frena una mica doncs la recuperació econòmica. Vull dir que en principi la recuperació és bastant evident i es veu doncs amb la xifra de negocis i amb l'ocupació i la creació de llocs de treball, però la inflació frena això. Clar. Frena parcialment, vull dir, no és que una elimini, però aquelles grans expectatives que hi havia doncs es mantenen, però no tan fortes. Uh-huh. I això, doncs, la inflació en té una responsabilitat important.
Precisament, ara comentaves el tema de l'atur. Vam tenir dades, que deia que l'atur es reduïa al març en 2.900 persones i hi ha l'efecte, entenc, que de la reforma laboral que ha fet que els contractes indefinits superin el 30%, no?, entre els nous. Això sí que podríem dir que és un efecte directe de la reforma laboral, Josep.
Sí, 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 sí. Bueno, això que acabes de dir, doncs si 2.900 treballadors més, diguéssim, menys d'aturats, sembla molt poc, i realment són molt pocs. És més, si mirem aquí a casa nostra, a Catalunya, que al mes de març només s'han comptabilitzat 174 aturats menys, que això diguéssim...
És molt petita, la xifra.
És una misèria, no? És una sí. xifra mínima. Però, alerta, el que està molt sorprenent és que sí que han baixat l'atur en 174, però en canvi... la gent nova que ha entrat a cotitzar a la Seguretat Social són més de 26.000. Que dius, i com és, si ha baixat tan poc l'atur, que hi hagi molta més gent que ha aconseguit una feina? Doncs bé, això s'explica perquè hi havia una sèrie de gent que o bé no havien entrat mai en el mercat laboral a treballar amb un contracte laboral oficial, o bé hi ha altres persones que havien portat molt de temps aturats i eren allò que se'n diu els aturats desanimats, que dius, vas buscant mesos i mesos buscant feina i al final dius, escolta, mira, deixo, abandono i em busco la vida d'una altra manera, i aquests doncs són els que han nodrit aquest increment de la Seguretat Social. Pensa que l'atur està ja arribant a només els 3 milions. Dic només, entre cometes, perquè segueixen una xifra grandíssima, no? Però, esclar, és que hem estat amb xifres d'entre 4 i 5 milions. Llavors, arribar només a 3 milions és una bona xifra, que, a més, el mes de març no és un bon mes d'ocupació, a no ser que les vacances de primavera, també altrament anomenada Setmana Santa,
sí,
caiguin en març. Però, per exemple, aquest any no és aquest.
Cau a l'abril, no.
Uh-huh. Ara és a l'abril, no? Per tant, era d'esperar un mes de març laboralment estret, pobre, no? I en canvi no ha estat així, perquè doncs el sortir de la crisi de la pandèmia, que ja el 21 ja va ser millor que el 20, perquè el 20 és de vegades que estàvem confinats i gairebé la gent gairebé només comprava a través de les plataformes a distància, no? Doncs no, el 22 està anant força bé. I també s'ha indicat una cosa, Neus, que és molt important. Gràcies a la reforma laboral per aquest govern, sobretot perquè els minoritaris d'Unides Podem doncs van apretar molt, segons hem pogut llegir a la premsa, doncs hi ha un canvi espectacular en els tipus de contracte. O sigui, no només se n'han fet molts més, sinó que, a més, el nombre de contractes o la proporció de contractes indefinits ha augmentat molt. O sigui, en aquest mes de març, del conjunt de contractes nous que s'han fet, gairebé un de cada tres són indefinits. I pensa que el mes de març de l'any passat era menys de la meitat. I si mirem un període més llarg, per exemple, del 2012 fins al 2020, l'any de la pandèmia, no? Doncs el nombre de, el percentatge de contractes indefinits en aquest mes de març estava entre el 10 i el 12%. Per tant, això és un salt molt important. I s'han fet sobretot a la construcció i en els serveis a la indústria. O sigui, per tant, estem arribant ja als 20 milions de cotitzants, tenint en compte doncs, de que s'està fent amb una qualitat del treball força millor, no? I doncs això és una qüestió que importa molt. I mirant papers aquests dies i xifres, hi ha una qüestió que és que el percentatge de contractes d'un dia, uh-huh. Dir, vingui vostè demà i demà passat...
ja està, doncs, s'ha acabat la feina.
Ja està, doncs, sí. cap a casa, no? Doncs pensa que era, fins ara, una mica abans de la pandèmia, del 30%.
Déu-n'hi-do, eh?
Un de cada tres era d'un dia, uh-huh. no? I ara s'ha passat al 13%. I un altre grup important eren els contractes que duraven entre dos dies i una setmana. O sigui, que era el grau superior, no gaire superior, de l'anterior, no? Doncs que també eren un altre 30%, això vol dir que el 60% eren de menys de 7 dies, doncs ara ha baixat el 17. O sigui que són dues notes esperançadores, optimistes, que van en sentit contrari a la inflació, no? O sigui, augmenta molt el nombre de persones amb contracte laboral, però és que, a més, una part important d'aquests contractes són indefinits i els que són temporals no n'hi ha tants de tan curts. Llavors, esclar, perquè pensa que quan tens un contracte d'aquest tipus que encara que es vagin succeint un darrere l'altre, això no dona cap mena d'esperança respecte al futur, no? Ja no dic d'una parella o d'un jove per emancipar-se, sinó per tenir el consum mínim, no? Perquè dius, bueno, si avui jo he cobrat, no sé, 125 euros, per dir una xifra, no? Perquè he fet no sé quantes hores, però esclar, jo demà ja no tinc aquesta feina. Uh-huh. Per tant, és viure no només el dia, no? El minut, no? I per tant, això són bones notícies, junt amb que també el nombre de persones afectades pels ERTOs, uh-huh. o sigui, allò que l'empresa ha hagut de tancar o reduir substancialment la producció, però que els treballadors no passen a ser aturats, sinó que simplement és una manera de dir-ho, no? Simplement no van a treballar, però segueixen estan en nòmina i segueixen cobrant, si no el 100%, un mínim del 75% que paga la Seguretat Social i no l'empresa. Per tant, tota aquesta qüestió laboral doncs, és, almenys, en relació amb altres èpoques, una font de bones notícies. Eh? I això sempre, ja que normalment en economia moltes vegades parlem de coses negatives, val la pena enaltir aquestes quan toca, bueno, quan passa.
Com un cert és que els de la pandèmia sí que s'han rebaixat molt, però que la figura, ja vam explicar, que es mantenia per altres supòsits, eh? De manera que els de la pandèmia sí que molts han caigut, tot i que alguns encara es mantenen, però aleshores poden entrar d'altres per producció, per etcètera, etcètera, que és una figura
per exemple,
que ja es va quedar.
Les agències de viatges.
Exacte.
Les agències de viatges han vist baixar moltíssim els clients i, per tant, han hagut de reduir, perquè molta gent doncs, ha contractat viatges personalment per internet. Uh-huh. Llavors, doncs, això que ja venia de lluny,
sí,
perquè
que
ja fa temps, no? Que molta gent ens autocomprem els bitllets d'avió, però encara hi ha força gent, sobretot per viatges així més variats, no? Tipus creuers i viatges organitzats, doncs, que anaven a agències de viatges. Doncs això, hi ha una línia d'ERTOs específica per agències de viatges, perquè és un dels sectors més afectats.
Uh-huh. I hem parlat d'inflació, no, potser no hem parlat, però estava dintre de l'estanflació, que és la inflació sense creixement, a partir del que deia, sí, perquè no, aquests sí, noms cada dia al final ens els aprendrem. I ara volia preguntar-te sobre un altre concepte que ens ha cridat l'atenció, Josep, que és la reduflació. A veure, teníem la inflació, l'estanflació, i ara entrem a la reduflació. Què és això de la reduflació?
Quina paroleta, no? Els economistes també, sobretot els anglosaxons, que són molt prolífics a l'hora d'inventar-se nous substantius, noves paraules. Doncs bé, la reduflació és una expressió que ve de la traducció de shrinkflation, de l'anglès, que el que està dient és que per combatre la inflació i perquè aparentment els preus no pugin, doncs el que es fa és mantenir els preus però pujar menys materials.
És a dir, reduir la quantitat.
Sí, reduir la quantitat amb això que comprem a les línies dels grans magatzems, de les grans superfícies, dels súpers, que estem tots acostumats, no? Uh-huh. Doncs el que... Vaja, em sembla que és una cosa bastant normal que el que ens fixem, la majoria de nosaltres, és en el preu dels productes, no? Uh-huh. I si vas a comprar, no sé, cada 15 dies, doncs si veus que el preu augmentat et fa veure... Ostres, sí, això s'ha encarit, no gaire, però s'ha encarit, potser que vigilem. Però si veus que el preu és el mateix, doncs ni t'hi fixes i compres sense mirar res més. Doncs resulta que... una cosa que estan obligats, o sigui, això, que és legal, eh? Que
sí, això de posar menys producte al mateix preu és legal.
És legal, sempre i quan ho posis. Però, esclar, hi ha molt poca gent. Alguns són més perepunyetes i van a mirar els grams, però esclar, és molt difícil recordar el gramatge
de tot el que compres
de quart de quilo, per exemple, no? Doncs, o d'una bossa de macarrons. Vull dir, tu veus més o menys, dius, aquí hi ha mig quilo, doncs ja està, no? Ja estàs acostumat de fa molt de temps que aquell paquet hi té mig quilo. Doncs bé, això està passant, és una tàctica que fan servir una sèrie de fabricants, eh? I parlant ara de pasta, doncs hi ha el cas concret d'una marca que, bueno, no sé si es pot dir perquè no hem de fer propaganda, però bueno, allà aquelles bosses que hi ha als nachos, eh? Sí. Per sucar el guacamole,
sí,
que saps de
sí,
què parles.
Sabem de què parles, sí.
Sí, doncs sembla ser que des de fa unes setmanes, doncs a cada paquet hi ha 5 nachos menys.
Ah, que no crec que ningú els compti.
Si tu estàs menjant el diumenge amb uns amics, amb la família, un plat de guacamole, i veus que s'han acabat més de pressa, no pensis que és que el del teu costat o el de davant ha menjat més de pressa i s'han cruspit més nachos. No, és que
n'hi ha
hi ha
menys.
25 grams menys, que són el pes de 5 nachos menys. I esclar, això... Qui és el guapo que va a mirar-se el pes o a comptar abans de... quan obris la bossa, no?, d'aquestes de plàstic o d'aquest material, no? A veure, quants n'hi ha avui, no? I que ens posem allà a gratar... no, això no ho fa ningú.
Doncs escolti, professor...
Sí que ho fa algú, és raret. Si ho fa,
no? Nosaltres a casa ho hem notat amb el formatge de les pizzas, que hi ha menys quantitat, i una cosa molt curiosa és que les torrades de pa per esmorzar són més petites.
Sí, doncs mira... No, hi ha una cosa que ja ara ho he recuperat, però ja ho havia llegit o ho havia sentit per la ràdio fa temps. American Airlines, uh-huh, aquesta gran companyia, de les poques companyies nord-americanes després de la fusió que es va fer, que té base a Memphis, a Georgia, doncs és curiós, no? Però diu que no sé, l'any 86 o l'any 87 el CEO d'allà, el director general, va decidir suprimir una oliva,
sí,
de cada paquet d'amanida de menjar que et donen en els vols llargs, no?, que et donen, de tant en tant passen les hosteses amb els carretons aquells i et fan les preguntes pertinents, i si dius salat, doncs et donen l'amanida, no? Doncs van decidir suprimir una oliva. Aquesta supressió els hi va suposar un increment de beneficis de $40,000.
Imagina't.
Que dius, sembla mentida, quants milers...
Sí que dona les olives.
Quants milers d'olives d'estar aquesta gent a l'any, no? Perquè en un any van recuperar això. Doncs sí, sí, i penseu que hi ha una sèrie de marques que conegudes, a vegades no saps massa si dir-ho, però bé, per
sí,
exemple,
sí, conegudes.
Això dels macarrons, una marca assentada al Vallès Oriental, més concretament a Granollers, que una sèrie d'artistes italianes sempre han fet propaganda, doncs hi ha hagut un petit increment de preu del 4%, un 4,1%.
Uh-huh, dels macarrons, no?
En macarrons.
Sí.
Han reduït el contingut un 10%. Això vol dir que s'ha incrementat gairebé un 16% el preu del macarró.
Clar.
I esclar, tu això, mentre allà posi que el pes són 450 grams, o sigui, el 10% més de mig quilo, potser sí que algú s'hi fixarà, però com que ja és el que deia al començament, estem tan acostumats a que els veus pràcticament iguals, i no vas, arribes a casa i t'ho peses a la bàscula, no? Vull dir que això, vaja, no sé, potser sí que hi ha gent que ho fa, però... O, per exemple, d'embotits, marques molt, molt conegudes de xurís, una mica el que deies tu, Biel, no? Doncs ara, a dintre d'aquests sobres en plàstic, no? Que hi ha els talls, les llesques de xurís fet, doncs pesen 10 grans menys de material i el segueixen venent un euro.
Ah.
Per tant,
tu aparentment, no? Entenc que com a consumidor aparentment, Josep, vas a comprar i t'has gastat el mateix, sí. Però quan tu comptes se t'acabarà abans perquè tens molt menys producte. Aleshores, també acabes pagant més, en certa manera.
Sí, però dius, bueno, mira, aquesta vegada anem menjant més del compte i això no ho tens en present. Però pensa que ja fa molt de temps que la normativa de consum obliga a totes les expendedories, a totes les línies que anem a comprar, ja siguin productes frescos, congelats o del que sigui, estan obligats a l'etiqueta que posa el preu a també posar el preu per quilo.
Sí, és veritat.
O sigui,
sí.
Per poder comparar.
Exacte.
Una marca amb una altra. Perquè, esclar,
sí.
Si tu el pes és inferior que el del costat, pots pensar que és el mateix preu.
Uh-huh.
Però, primera, hi ha empreses, venedores, botigues, que no ho posen. I algunes que ho posen, ho posen amb una lletra que t'has d'anar a passar abans per General Òptica per canviar-te
les ulleres.
Les ulleres, no? I que, a més, doncs, hi ha gent que no ho mirem. Mirem el preu gros i dius, bueno, si sembla que és un bon preu, i ho compres. I bueno, tot això també, a través d'aquí, doncs estan arribant a intentar vendre més, que el producte sigui més car, però que no ho notem. I això també és una cosa ben curiosa, perquè és tan massiu o tan important, és relativament nou, perquè fa uns anys, no sé si ho recordareu, no sé si ho havíem comentat, la tendència era que augmentar el pes dels paquets. I o sigui, que la gent compréssim volums més grans.
Uh-huh.
I quina és la idea que hi havia al darrere? Doncs que poséssim, guardéssim molt més temps el menjar a les neveres i que d'aquesta manera s'arribessin a caducar. És com aquell que compra iogurts i diu, mira, estan bé de preus i en lloc de comprar-ne mitja dotzena, doncs en compra tres dotzenes. I resulta que igual l'última mitja dotzena ja s'ha passat la data de caducitat i es tira. Doncs ara estem s'ha abandonat aquesta qüestió de grans paquets, per dir-ho d'alguna manera, i el que es fa és reduir el nombre, el gramatge, la quantitat que hi ha dintre de cada envàs.
Uh-huh.
Ara, hi ha altres productes que, per exemple, això no es pot fer. Per exemple, no sé, el litre de llet o el litre de lleixiu. Clar, llavors allò sí que posa un litre.
Clar.
I un litre és un litre.
Sí,
i no, no poden reduir. Encara que poden ser a graduar l'aixeta perquè hi hagin 2 o 3 centilitres menys, però vaja, també és a dir que no conec a ningú que hagi comprovat, hagi obert un bric de llet, no?, o una ampolla de vidre i ho hagi posat a la bàscula a mesurar-ho, no? I això, no sé, ara potser ho faré avui, però, no?
Sí, prova. Ara que ho dic, no? Però escolta, em sembla que va ser amb el Toblerone que van acabar guanyant una demanda als consumidors al seu moment,
això també és ben curiós.
Vull dir que, clar...
La gent sap, el Toblerone són d'aquells que hi ha xocolatines de forma triangular...
Exacte.
Que tenen uns talls a dalt, no?, com si fos una pinta, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs sí, aquests ja fa temps es van inventar també una cosa ben curiosa, que és que l'espai sense xocolata el van engrandir. Mm-hmm. O sigui, les pues d'aquesta pinta...
Les pues eren més amples.
Eren més estretes, amb el qual, clar, la capsa era igual, i la forma era igual, i gairebé no era perceptible, però hi havia gent per allà, devia ser per allà Suïssa o belga, jo deia, escolti, no sé, trobo que no gaudeixo tant del Toblerone. És més, van posar una demanda, tot i que legalment el pes corresponia a lo que estava amb lletra, amb números petitíssims, a l'envoltori de cartró, però van dir que, escolti, que ells estaven acostumats a menjar els Toblerones de tota la vida, d'un gruix, i allò tenia menys, i que no estava bé, i que no ho havien avisat, i que això era faltar el respecte als consumidors. I un tribunal belga els hi va donar la raó, i la casa Toblerone va haver de tornar a posar el motllo antic per fer aquestes barretes, no?
Sí, sí. No, per això el deies, això de pesar la llet, escolta, poder, m'entens, en aquest sentit, sí, sí, pesar els aliments, ara, en aquest cas els hi va anar bé.
Mirar les pues del Toblerone, a veure si havia reduït mig mil·límetre, no?
Clar, però sigui com sigui, Josep, tu deies, feies l'exemple aquest dels macarrons, que és molt gràfic, no? De dir, si sí, s'han encarit un 4% de preu, tu veus aquest encariment, però a més li han tret producte, en realitat l'encariment és d'un 15%, però clar, això, estadísticament parlant, l'INE no ho recull, recull el 4%, no?
No, l'INE recull el tant al quilo, que no, això no surt a la inflació.
Clar.
Això notem a la butxaca nosaltres.
Exacte.
Que paguem el mateix i ens donen menys, però l'Institut Nacional d'Estadística ho fa bé, ella diu, bueno, doncs un quilo de macarrons d'aquest mes al mes de febrer, del mes de març al mes de febrer, quan ha variat? I llavors, diguéssim, l'IPC és, en aquest cas és correcte. No, no, això és la picaresca, diguéssim, no sé si es pot dir picaresca, però...
Bueno, és legal, no? Però vulguis que no, és el que dius, el
legal,
consumidor...
Però que, diguéssim, ens enganyen. Que poden dir que no ens enganyen, perquè diuen, no, miri, llegeixi aquí, agafi una lupa i miri que posa que s'ha passat de 240 grams a 230. I llavors, doncs sí, llavors veu com ja ho posava, no? Això és com si a les medicines que en els paquets de píndoles o de qualsevol medicament que hi ha un prospecte amb, que ja sembla mentida la quantitat de paraules que arriben a posar i amb una lletra molt petita, no? I llavors, clar, diu, qualsevol queixa diu, no, a la plana 3, paràgraf 18, allà posa no sé què, no? Doncs això també és una mica aquesta mida d'impressió amb un paquet petit que a vegades està ple dels components, quantitat de greixos, no? I moltes altres informacions, i amb un racó hi posen el pes. Uh-huh. I per tant estan guardats, estan defensats davant de qualsevol demanda, de dir, no, nosaltres no enganyem perquè ja ho posem.
Clar.
Per tant, avís per navegants, sobretot per compradors d'aliments. Potser que ens hi fixem una miqueta més amb el gramatge de les coses que comprem, encara que aparentment valguin el mateix.
Doncs se'ns ha acabat el temps, tot i que teníem algun altre tema, però bueno, el guardarem i en parlarem. I molt interessant avui, inflació, aquesta reducció de l'atur, el creixement, inflació, com van, reduflació, aquest tema que potser molta gent ara dirà, mira, ja ho havia dit jo a casa, que això durava menys. Doncs ara en Josep ens ha explicat el perquè i sapigueu que té un nom, a més, tot plegat. Josep Anguera, moltíssimes gràcies.
No hi ha de què.
Adéu-siau, bon dia.